Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set. Bona tarda, amics i amigues. El cardenal eslovac Michael Czerny s'ha acostat en les últimes hores al sofriment de nombroses persones que fugen d'Ucraïna per alliberar-se dels horrors a la guerra i que li han mostrat les seves innombrables històries, molt variades totes. És el segon contacte en pocs dies d'aquest enviat del Papa Francesc a la zona per donar, senzillament, una oportunitat a la pau i a l'esperança. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que ahir a la tarda el Sant Pare no només va tenir una conversa de videoconferència amb el patriarca Ciril de Moscou, sinó també amb el canceller alemany Olaf Scholz. Van coincidir tots dos en l'absoluta necessitat que s'aturin les hostilitats a Ucraïna i es busqui una solució pacífica al conflicte. A més, el Papa ha dit avui en una trobada amb un nombrós grup d'agustins recol·lectes reunits en capítol general a Roma que han d'anar endavant amb cor de pare i valentia creativa. Recollirem la veu del català Miquel Miró, que és el prior general de l'Orde dels Agustins Recol·lectes. I la Conferència Episcopal Espanyola ha assegurat aquest migdia, a través de la veu de Fernando Jiménez Barrió Canal, que assumirà totes les responsabilitats que calgui per tots els casos d'abusos que s'estan investigant en el si de l'Església. I aquesta tarda entrevistarem l'arquitecta Chiara Curti, col·laboradora de la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, que acaba d'elaborar uns interessants materials per a joves, uns fulletons on s'expliquen testimonis de vida de joves que són exemple per al món d'avui. Aquests i altres temes, sense distància, fins a 7:15.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
El cardenal Michael Czerny, pocs dies després del viatge que va fer a Hongria, ha tornat a portar en aquestes últimes hores el missatge de proximitat i esperança que el Papa li ha encarregat, ara a la frontera entre Eslovàquia i Ucraïna. El primer dia d'aquest segon viatge, ahir, el cardenal Czerny es va reunir a Košice amb els bisbes grecocatòlics i llatins de les diòcesis de la part oriental d'Eslovàquia i després, juntament amb l'arcabisbe Ciril Vasil, eparca de Košice, va visitar la frontera amb Ucraïna a Uisne Nemeke, on hi ha centres de primera acollida per a persones que fugen d'Ucraïna i es dirigeixen a altres llocs. Czerny s'ha trobat amb nombroses històries i variades procedències dels qui fugen del país en guerra. Cadascú li repeteix paraules de suport, de pregària i d'encoratjament. La gent l'escolta, els ulls parlen de por, d'horror, davant del que han vist, i també d'incertesa, però també d'esperança. A la catedral d'Uzhgorod, ciutat de l'oest d'Ucraïna, la gent resa junta. Els presents demanen a Déu la fi de la guerra. Amb mares, amb els seus fills, dones ancianes, policies i bisbes que s'agenollen repetidament durant la divina litúrgia demanant la pau. La següent parada del cardenal Czerny ha estat en aquesta última estona al centre esportiu d'Uzhgorod, on diversos pavellons esportius s'han convertit en enormes dormitoris. La ciutat acull els refugiats que es dirigeixen a la frontera eslovaca. Es queden en aquests llocs uns dies per recuperar forces i els pares, per exemple, porten les seves famílies i després deixen les esposes i fills a la frontera per tornar al país. El cardenal Czerny ha assegurat a tothom la pregària i la proximitat del pontífex, així com els esforços diplomàtics de la Santa Seu per posar fi a la guerra. I hem sabut que també ahir a la tarda el Sant Pare no només va tenir una conversa de videoconferència amb el patriarca Ciril de Moscou i de tota Rússia, sinó també amb el canceller alemany Olaf Scholz. Francesc va compartir amb tots amb els dos dirigents el desig d'un horitzó de pau que es pugui assolir tan aviat com sigui possible. Durant la conversa amb el canceller alemany, el Sant Pare i Olaf Scholz van coincidir en l'absoluta necessitat que s'aturin les hostilitats i es busqui una solució pacífica al conflicte, segons ha revelat aquesta tarda el director de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Passen 4 minuts i mig de 7:15, canviem de qüestió. El Papa ha dit aquest matí en una trobada amb un nombrós grup d'agustins recol·lectes reunits en capítol general a Roma que els membres d'aquest orde han d'anar endavant amb el cor de pare i amb valentia creativa. El prior general dels Agustins Recol·lectes, el català Miquel Miró, ha destacat que Francesc ha animat els religiosos a ser profetes del món actual.
El Papa esta mañana nos ha hablado de nuestro lema, que es caminar juntos, queremos transmitir vida, para que todos tengan vida, el texto de San Juan 10:10, y luego nos ha mostrado la figura de San José, cuya fiesta se celebra pasado mañana. Entonces nos ha propuesto el modelo de San José para estos tiempos que vivimos y para que sea para nosotros motivo de revitalización desde la interioridad, de la disponibilidad y del servicio. El Papa siempre nos estimula, siempre anima y yo diría que siempre inspira a la vida consagrada para que seamos profecía en el mundo de hoy.
En la trobada d'aquest matí amb els Agustins Recol·lectes, el pontífex ha assegurat que per ser veritables pares cal primer experimentar el fet de ser fills del Pare Celestial. En aquesta línia els ha demanat que no deixin mai d'adreçar-se a Déu cada dia i amb confiança, perquè ell, segons Francesc, indica el camí que cal seguir. Els Agustins Recol·lectes viuen aquests dies el seu 56è capítol general i Miquel Miró, que és fill de la localitat ebrenca de Vinebre, és el prior general des de l'any 2010. A més, destaquem que la Conferència Episcopal Espanyola ha assegurat aquest migdia que assumirà totes les responsabilitats que calgui per tots els casos d'abusos que s'estan investigant en el si de l'Església. Així ho ha assegurat el vicesecretari general per Afers Econòmics de l'Episcopat, Fernando Jiménez Barrio Canal, referint-se a les possibles indemnitzacions pels casos de presumptes abusos a menors.
Cuando tengamos esos estudios, entonces hablaremos, y hablaremos con datos, y hablaremos con cosas reales, y nos enfrentaremos a lo que hay. Y en algún momento, estoy seguro, y la Iglesia tendrá que mirar qué es lo que ha pasado, y ayudar como está haciendo, reparar y demás.
Jiménez Barrio Canal ha recordat que des del 2010 l'Església investiga els possibles casos de pederàstia que s'han produït durant les últimes 5 dècades. També ha recordat que està en marxa la coneguda auditoria sobre aquest procés al despatx de Cremades Calvo Sotelo. El responsable econòmic de la Conferència Episcopal ha intervingut a Madrid, concretament en el Fòrum Nova Comunicació, de Nueva Economía Fòrum, en aquesta ocasió, també com a president executiu del grup Abside Media, del qual ha assegurat que aspira a ser una realitat empresarial capdavantera en la defensa de la llibertat.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
7:30 i seran 6:45. A la nostra entrevista parlarem avui d'unes publicacions juvenils de l'editorial Balmes que ha impulsat la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona. El punt de partida són unes paraules del Papa Francesc. Diu concretament que per un cristià no és possible pensar en la pròpia missió a la Terra sense concebre-la com un camí de santedat, perquè aquesta és la voluntat de Déu, la santificació. El pontífex apunta també que cada sant és una missió, un projecte del Pare per reflectir i encarnar en un moment determinat de la història un aspecte de l'Evangeli, i que aquesta missió té el sentit ple en Crist, només s'entén des d'ell, ja que, en el fons, la santedat és viure en unió amb ell els misteris de la pròpia vida. Per aquestes publicacions s'han triat, de moment, tres vides exemplars, que són les del beat català Joan Roig d'Igel, màrtir de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya i fill del Masnou, el jove italià apòstol de l'Eucaristia Carlo Acutis, també beat, i Chiara Corbella, que està encara pendent de publicar. En parlem breument amb Chiara Curti, arquitecta, estudiosa d'Antoni Gaudí, de la Basílica de la Sagrada Família i col·laboradora de la Basílica de la Concepció de Barcelona. Doctora Chiara Curti, bona tarda.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ignasi?
Molt bé, gràcies per haver-nos atès. En què consisteixen aquestes publicacions per a joves?
Sí, mira, cuando hubo la beatificació de Joan Roig, que por cierto, es hijo de la Basílica de la Purísima Concepción.
Sí.
Se mudó en el Masnou ya mayor. Entonces, pues se fue deseo del párroco de dar a conocer la vida de este joven que realmente entre los jóvenes no era tan conocido. Y entonces se pensó de escribir como una historia que fuera en primera persona, como que él se presentara él mismo a los jóvenes. De hecho, empieza: hola, me llamo Joan, todos los amigos me llaman John, porque en Madrid es inglés, así como un tono muy coloquial. Y después esta pequeña historia se dio a varios jóvenes para que la comentaran y para ver si efectivamente a ellos le hubiese gustado tener un amigo así, y si a este amigo pues le hubiese traído a ellos también a tener un deseo de santidad, ¿no? O de tener una vida parecida a la suya, con los actos heroicos así. Y entonces se crearon esta publicación, que fue la primera de varias, esperamos, que por ahora son tres, una en vía de publicación, como tú decías, de la Chiara Corbella, y la otra ya en la venta de Carlo Acutis, en la cual estas vidas ejemplares se cuentan ellos mismos en primera persona, con su vida hecha de pequeños momentos, de grandes momentos, pero a un nivel como muy de un amigo, ¿no?, que se presenta, y a la vez algunos jóvenes que comentan cómo estos santos pues le han acompañado en sus momentos de día a día, ¿no?
Sí. Per tant, es busca aquesta proximitat, oi, amb el llenguatge. Com s'estan difonent aquestes publicacions i de quina manera es treballa perquè arribin els joves d'avui?
Sí, bueno, està en la llibreria.
La llibreria Balmes, a l'abast de tothom, eh? Joves i no tan joves.
Sí, i Casa del Libro.
Molt bé.
També se ven en la Casa del Libro i ara estem intentant difundir-lo, que de hecho si algun librero pues nos está escuchando, pues bienvenido sea para poderlo difundir. Son libros ilustrados también para jóvenes que se han preocupado de hacer las ilustraciones, y es un proyecto todo que, digamos, que todo se funda, que hablan de jóvenes, hecho por jóvenes.
Sí, per tant, ara s'han publicat aquestes vides de Joan Roig Digel, per ser beatificat ara fa un any i mig a la Sagrada Família, un home de referència també promocionat com a intercessor pel mateix Toni Badell abans de morir, un home important, un noi important en la pastoral de l'Arcidiòcesi de Barcelona actualment.
Sí, la verdad que sí, y de hecho también nosotros hemos visto en la Basílica de la Concepción. En un momento, pues, se tuvo como el deseo de tenerlo ahí vivo, porque había muchas personas que habían hablado, gente mayor, del hecho que siempre Joan Roig Digel se quedaba en el claustro rezando rosario, y entonces se propuso una imagen a tamaño natural, que realmente muy grande, porque era un joven muy alto,
sí,
rezando rosario en el lugar exacto donde él solía quedarse, ¿no? Y hemos visto como las personas pues le tienen como una proximidad muy grande, de hecho está todo rodeado de velas, o sea, es como una estatua que está en la calle finalmente, porque no está el típico santo que está dentro de la basílica, ¿no?, que sino está afuera, que un poco también lo que nos pide la pastoral, ¿no?, de salir afuera.
Sí, sí, de sortir, y el que proclama també Antoni Gaudí amb la Sagrada Família, ¿no?, amb els retaules a l'exterior.
Els retaules estan tot així afuera.
Sí, sí.
Exacto.
Una última cosa, perquè tenim molt poc temps, queda per publicar el llibre de Chiara Corbella. Qui era Chiara Corbella?
Bueno, Chiara Corbella era una joven que al casarse descubrió de tener una enfermedad, primeramente una enfermedad que afectaba también a sus hijos, que de hecho los primeros dos hijos han muerto recién nacido, y después que ha afectado a ella misma con un cáncer. Y entonces dentro está la cosa que sorprende, ¿no?, de esta vida de santos, que por el mundo serían tragedias, ¿no? O sea, que es una niña joven, una jovencita que le mueren dos hijos y que después muere ella, sí podría ser una tragedia, y al contrario, con la mirada fija en esta amistad, ¿no?, personal con Dios y con Jesús, pues que como ellos logran vivir una plenitud increíble, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el deseo que todos tenemos, aunque vivamos en el máximo confort, pues de tener esta plenitud, y estas personas que parece que le falta todo y en realidad lo logran, y así que son como ejemplos, ¿no?
Sí, en la máxima adversitat es pot viure també amb alegria. Bé, doncs desitgem el millor també a la pastoral de la Basílica de la Concepció de Barcelona, molt habitual cita de referència en les conferències quaresmals. No sé si aquest any es fan o es fan de manera diferent.
Sí, se hacen un poco de manera diferente, porque el hecho que todavía no se sabía bien cómo fuera, como
la pandemia y todo eso.
Uh-huh. Claro. Y entonces se harán unas conferencias que se dirigen sobre todo a la gente de la misma parroquia, porque antes tenían como una, y que son sobre todo dedicadas a los jóvenes, que hemos visto que el grupo que ha sido más fiel en todo este tiempo, ¿no? Porque
en realidad,
sí, y entonces vendrá Silva, Padre Silva, en una conferencia sobre el matrimonio.
Molt bé.
Y efectivamente es una locura casarse, y bueno, y esto, y luego se harán varias presentaciones de estos tres libros, y por eso que quise hablar de estos tres libros.
Perfecte.
Y la vida de estas tres de estos tres vidas ejemplares.
Ho deixem aquí. Gràcies, Chiara Corbella, arquitecta, per haver-nos acompanyat, i que vagi molt bé a la difusió d'aquests materials.
Y podrías contar siempre conmigo.
Adéu-siau, bona tarda.
Adiós.
Fins aquí aquesta edició de Sense Distància. Us deixem amb les Vespres de Montserrat.